La ruta del salmó.
Avui a la ruta del salmó, el Víctor Correal i l'Adrià Quatrecases ens porten una protagonista molt especial. És la Mar. Té 9 anys i quan en tenia 4 va patir una leucèmia que va fer que estigués durant 2 anys ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
Començo? Maig del 2002, urgències infantils de la Vall d'Hebron. Tinc por, tenim por, plorem. Un núvol molt fosc ens ha tapat la llum del sol. Tot es precipita i alhora es va tornant familiar. Escales, moltes escales per arribar a la cinquena planta. Olor d'hospital.
La Mar va haver de conviure amb l'olor d'hospital durant 2 anys. Ara en té 9, però quan només en tenia 4, un dia es va començar a trobar molt malament i la van portar al metge.
Que em trobava malament, em feia mal al cap, com si estigués encostipada, però bastant fort. Vam anar a molts hospitals diferents i tots ens deien que anéssim a un altre perquè no sabia el que tenia. I al final vam anar no sé on era i ens van dir que era leucèmia i que teníem que anar a la Vall d'Hebron.
La leucèmia que van diagnosticar a la Mar era molt estranya. En aquell moment només hi havia 18 casos a tot el món.
Em van explicar que la leucèmia era una malaltia que era com si la fàbrica que tenim a dintre, que fabrica els glòbuls, els deixés de fabricar blancs, vermells i els fabriqués tots negres.
Això va deixar a la Mar sense cap mena de defenses i va haver de ser ingressada en una càmera d'aïllament.
És una habitació... Estàs totalment aïllat, estàs separat, hi ha un passadís i hi ha tot d'habitacions totalment tancades i hi ha un vidre per on pots veure fora, però no hi ha ni porta ni res per allà, només hi ha una porta que dona un altre passadís que és el dels metges ja. I els pares només et poden venir a veure no sé quantes hores, no es poden quedar a dormir i només et pot venir a veure una persona i es té que dutxar, es té que posar de tot. I a més quasi no pots entrar coses. Tot el que tens que entrar es té que rentar, treure tot. Es té que passar per la rentadora. Hi ha un temps que em tenen que fer alguna cosa més fort i llavors doncs, no puc estar amb ningú només algunes hores. Estava molt delicada, molt xafada. Em va inflar la cara.
Li va caure el pèl.
Sí, sí.
Es va primar 11 quilos i els primers dies, fins i tot, va estar una setmana sense voler dormir.
I havien dit que em trobava molt malament i no sé, suposo que no volia dormir per veure com entrava la infermera i llavors em posava una cama sobre de l'altra i quan es començava a caure obria de cop els ulls perquè, no sé, perquè ho notava. Em posaven el que necessitava perquè em posaven sang, em posaven, no sé, em posaven molt... Quan no volia veure em posaven suero perquè no em venia de gust, estava molt... A vegades no volia menjar. Però tenia que menjar. L'únic que em deixaven no fer és beure. Llavors em tenien que posar suero.
Però tot i la gravetat de la seva malaltia i malgrat l'estat en què es trobava, la Mar sempre, sempre estava feliç.
Estava jo a càmeres i entraven a l'habitació i al·lucinaven perquè estava jo a tindre... Tu miraves a les altres habitacions i veies els nens al llit tirats i jo estava al llit fent el pont, saltant al llit. I a fora havia penjat uns cartellets amb un horari que deia a tal hora faig no sé quin espectacle, a tal hora faig no sé quantos. I venien els voluntaris a veure'm. Sortien de la sala de jocs i venien a veure'm a càmeres. Hi havia un que me'n recordo que era d'un fullet que amb les bates verdes i tot l'aïllament em vaig fer unes sabates, el gorro me'l vaig fer així, em vaig posar una bola i no sé, vam inventar-nos una disfressa, em vaig posar una bata, em vaig crear uns botons i semblava un fullet. Perquè a més normalment, ahir ens van explicar que normalment està tot molt trist perquè els nens estaven molt al llit i jo que em volia moure vaig tenir la sort que just vaig coincidir amb un altre nen que també es volia moure i estàvem tot el dia corrent pel passadís. No sé, començàvem a cantar i fèiem coses. Me'n recordo una vegada que estava en aïllament, que en teoria podien estar com a màxim dues persones a l'habitació, o tres, i amb la mascareta i el gorro i els guants, i resulta que un dia van entrar els meus pares i estaven quasi tots els voluntaris que estaven a la saleta d'estar ballant a la meva habitació, perquè havien vingut i havien posat música i havien començat a ballar. Sí, hi havia una professora que venia quan ens trobàvem bé, bueno, venia cada dia, i quan ens trobàvem malament ens deia que, bueno, que ho faríem, o sigui, ens deia, ens ho deixava i ens deia si us trobeu millor avui ho feu i si no, no. El que em fastidiava més era cada vegada que venia una infermera o bé termòmetre o bé dient que em tenien que canviar una cosa que portava aquí, que era com un aparatet perquè no em tinguessin que punxar tantes vegades. I tenien que canviar l'agulla. Totes les infermeres entraven a la nit i em sacsejaven una mica suaument i em deien Mar, termòmetre. Hi havia una que entrava cridant termòmetre i pagava un crit que es despertava tota l'habitació quan a lo millor el termòmetre només me'l tenia... Eren de dos les habitacions. I a lo millor només me'l tenia que posar jo i pagava un crit que es despertava fins al costat. Una vegada me'n recordo que jo no tinc al·lèrgia a res excepte un medicament que me'n posa una vegada. I me'l van posar una vegada i no em va fer res, només em va fer molt mal de panxa i em vaig posar a vomitar contínuament. Sí, és que no sé, es van equivocar i mira. Que era com si fes de curiet d'Índies, perquè no sabien què passaria, era com si ho provés jo. Però aquelles èpoques que estava allà, un d'aquells dies, em van portar al quiròfan i és quan me'l van fer l'autotransplantament de mèdula. Que en lloc de canviar-me la mèdula per la d'una altra persona, em van deixar la meva. Un dia em vaig aixecar que devia tenir conjuntivitis o alguna cosa així i tenia tots els ulls plens de lleganyes i cada vegada que els obria em feien molt mal. I llavors vaig estar-me tot el dia amorrant el coixí amb els ulls tancats. Tot el dia sencer. I quan ja se m'anava passant, que era ja acabar la nit, et deia sí, però encara em fa una mica de mal. Deixa'm. És que no podia fer quasi res. És que clar, no podia quasi... ni sortir al carrer sense mascareta, o sigui, quasi no podia fer res. No podia anar a la piscina, quasi res, no podia anar a l'escola. Allà mirava quasi de tot, perquè si no sabia què fer. Mirava la tele, venia a la sala de jocs, hi havia jocs de taula i jugàvem. No sé, dibuixàvem, fèiem obres de teatre, fèiem coses, no sé. Allà, els dies de Nadal, feien un pessebre, els metges i les infermeres, i nosaltres, entre tots els nens que hi havia allà, pintaven un tió de paper i l'enganxàvem.
La Mar va estar acompanyada dia i nit pels seus pares, que van haver de deixar de treballar els dos amb els suplicis econòmics que això comporta. A més, cada dia rebia les visites dels familiars i també dels companys de l'escola.
Esperaven que em recuperés aviat i que em posés bona i que em posés bona i que encara que estigués allà que em trobés molt bé. Un nen que va a la meva classe, que em venien a veure moltes vegades a l'hospital i em tenia controlada i cada vegada que em sortien tres pèls em deia Marta, que l'has cortat el cabell!
I un dia la Mar va tenir una visita inesperada.
Els jugadors de futbol. No me'n recordo molt bé, però crec que era el Puyol i no sé qui més, però és que no me'n recordo. Sí, el nen del costat, pobre, ell sí que pobre, estava mig atontat i quasi no s'enterava. Però sí que li agradava el futbol i quasi no s'enterava. Jo, que sí que m'enterava, estava mirant el xinxant i estava com així perquè s'apartessin i la foto estic com amb cara de vale, va, sortiu ja d'una vegada que vull continuar veient.
Després de 2 anys ingressada i gràcies a l'esforç inhumà que van fer els metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per trobar la solució a aquella estranya malaltia, la Mar es va curar.
Que els dono les gràcies a tots els metges de la Vall d'Hebron per haver-me curat.
Ara només ha de tornar de tant en tant a fer revisions i sempre puja a la 5a planta per visitar els doctors, a les infermeres, també a la que crida, als voluntaris que tant la van ajudar i als nens que estan en la mateixa situació per la que va passar ella. I els hi diu...
Doncs que no es desanimi, que s'ho prengui molt bé i que, no sé, que continuï endavant, que ja es passarà. Someone said today.
Ara la mare és una nena feliç, no para. Li interessa més el Barça. De gran vol ser actriu i la seva experiència ha fet que aprofiti més la vida i apreciï més els moments.
Jo sé que els altres nens, no sé, es pensen que és així perquè és així. I jo sé que no, que pots passar-t'ho malament, també. O sigui, de 10 nens, un s'ho passa malament un temps. I es pensen que és així perquè és sempre així i no és veritat. Es pensen que s'ho passen bé perquè tothom s'ho passa bé i no.
És molt llesta. Cada dia sorprèn amb una cosa o altra els que l'envolten. Durant els 2 anys a l'hospital va llegir molt i tot el dia xerrava, per això s'expressa tan bé. Però ella té una altra teoria.
Però també parlo així perquè els papes, quan era petita, no eren com els pares que diuen «Mira, mira el guau guau, mira el miau miau, mira el pio pio». Ells em deien «Mar, mira el gos, mar, mira el gat, mar, mira l'ocell». I clar, així vaig aprendre a parlar millor. És, no sé, no serveix de res. És com que t'ensenyin a sumar restant i després tinguis que tornar-ho a aprendre bé. És com aprendre-ho 2 vegades.
La ruta del Salmonet, amb Víctor Correal i Adrià Quatrecases.
I la Mar, de 9 anys, que quan en tenia 4 va patir una leucèmia que, feliçment, ha superat. Ha estat un autèntic regal haver pogut escoltar aquest matí aquesta veu plena de vitalitat de la Mar. Són 11:15. Si teniu alguna gran història vital, coneixeu algú que la tingui i ens la voleu explicar, doncs ja sabeu que ens ho podeu enviar a través d'un correu electrònic a salmo@catradio.cat. Com dèiem, ara passa un minut de 11:15, ens espera la unitat mòbil a Polinyà. Ara hi connectarem.